A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Quarts d'onze i avui toca analitzar sèries. En tenim un munt, no sé si tindran la sort d'haver-ne vist alguna, si no, el d'avui és un molt bon moment per començar a fer tria, perquè això ja sabem que cada vegada és més difícil triar quina sèrie vols veure. Pots estar-te més estona triant, gairebé que mirant la sèrie. Aquest espai que fem sempre amb en Camilo Villaverde. Camilo, molt bon dia.
Bon dia.
Has fet una petita tria i si et sembla anem per feina.
Anem per feina,
vinga,
que,
que tenim unes quantes. Vinga, doncs comencem amb la primera. Mr. and Mrs. Smith.
Soy Jane.
Yo, John. Tarjeta del banco, certificado de matrimonio. ¿Estamos casados?
Sí, eso parece.
No dijeron nada de emparejarnos hasta la última entrevista.
Es lo que hacía el KGB antes. Es más discreta una pareja.
Qué romántico.
¿Y a qué os dedicáis los dos?
Software.
Software.
Ingenieros.
Ingenieros.
Inyectadle una sola dosis que no haya bajas.
¿Qué? ¿Creéis que si la empresa no os hubiera emparejado, seríais compatibles? ¡Eres un
Estás
infantil!
En un refugio que he construido yo. Yo he encendido el fuego y te he traído el pescado.
Refugio, comida, fuego, agua. No.
¿Puede?
La vida, el dinero y el amor son parte del mismo proyecto.
Antes has dicho que me querías.
En Mr. y Mrs. Smith, molts hauran recordat la pel·lícula, Brad Pitt, Angelina Jolie. Això és un remake, Camilo.
És una espècie de remake, sí. Aquesta pel·li que crec que és on es van conèixer, no? I va saltar el romance,
sí,
es va crear,
home,
el fenomen.
Sí, el matrimoni, el matrimoni.
Exacte, per Angelina, no?
Exacte.
Doncs
és que va acabar fatal,
va acabar molt malament, sí. Llavors, és una mena de remake. A veure, és una idea que tenien de fer la Phoebe Waller-Bridge, que
sí,
és la creadora de Fleabag. Exacte. Amb Donald Glover, que és el d'Atlanta, el de Han Solo... Bueno, són dos personatges, diguéssim, que, no, que estan a la primera fila del tema sèries, de creadors de sèries dels Estats Units. La cosa, tampoc, com el Brad Pitt i l'Angelina, no va anar massa bé, es veu, en
no
temes creatius. No va haver feeling. I la Phoebe Waller-Bridge es va apartar una mica del projecte i va entrar Francesca Sloan, sí, que és la col·laboradora habitual de Donald Glover, per crear aquesta sèrie que sí que és un remake perquè va del mateix, en realitat són dos espies que simulen ser un matrimoni mentre es fan aquestes missions superperilloses i en paral·lel, doncs clar, aquesta relació d'oposats doncs es van apropant, però des d'un punt de vista que sorprèn bastant perquè és com més, no sé si dir-li adult o...
Sí?
O no es queda més amb la superfície de l'acció, sinó que els dos personatges realment estan molt ben treballats, les trames són entretingudes, i a part hi ha aquest com sentit de l'humor...
Sí, com una certa ironia, i diguem que surten una mica d'aquesta cosa tan canònica, no?, que escrivies tu aquí, també de la imatge, no? És una parella que d'entrada igual no penses que hagin d'enganxar gaire, eh?
No, i a part és això, no, un és afroamericà, l'altre és...
Sí, racialitzats, asiàtica, sí.
No són dos tipus de personatges que estem acostumats a veure en aquest tipus de sèries, no tenen aquest físic, no?
Imponent,
exacte,
sí, sí.
Exacte, canònic de cadascun, són més aviat, no?, com outsiders en aquest sentit, i realment al final acaba funcionant. És una sèrie, és la típica sèrie que dius, uf, veus allò Mr. and Mrs. Smith, penses, uf, quina mandra, però està molt
sorprèn.
Més per sobre del que s'espera, i de fet les crítiques han estat boníssimes, es prepara segona temporada, ha tingut bona recepció, i a part té un planter de secundaris de Hollywood brutal, des d'Alexander Skarsgård, la Sarah Paulson, el Billy Campbell, el Paul Dano, el Turturro, o la Úrsula Corberó, que va camí ja de ser estrella,
sí, sí,
internacional.
Exacte, és la nostra star system d'allà d'aquí, la nostra d'allà, no? Aquesta la troben, Mr. and Mrs. Smith, la troben a Prime Video, de moment hi ha una temporada, però ja s'ha anunciat que hi haurà, que s'ha anunciat, no?, que hi haurà ja una segona temporada, per tant, si els agrada, tindrà continuació. Vinga, anem cap a la següent, Constelación.
Te echo mucho de menos.
Y yo a ti, mamá.
¿Tendrás cuidado cuando salgas?
Siempre. Me alegro mucho de haber vuelto. Todo es diferente. Tengo un piano en mi casa. Y no sé tocar el piano.
¿Tienes alucinaciones?
Mamá.
Aquesta sona molt pertorbadora, Camino.
És pertorbadora, sí, sí. És una sèrie d'Apple que, diguéssim, que s'ha especialitzat una miqueta en aquest tipus de sèries de ciència-ficció, no? Uh-huh. Per a tota la humanitat, que va de la carrera espacial una mica, una ucronia, no? Sí. Que inventen al llarg de, des dels 60 fins ara, Fundación, després està Severance, uh-huh, o Silo, que és l'última, aquesta amb Tim Robbins. I aquest és un pas més amb aquest tipus de sèries que barregen d'això, doncs això, ciència-ficció, i en aquest sentit un punt més inquietant o de misteri, perquè diguéssim que hi ha dos trames. La protagonista és la Noomi Rapace, no sé si estic dient ben el cognom.
Te'n fa, jo no ho diré millor.
Exacte. I doncs que treballa a l'Estació Espacial Internacional, i en el primer capítol ja hi ha un accident del qual s'ha de recuperar. En aquest sentit recordo una mica aquella pel·li de Sandra Bullock, de Cuarón, no?
Sí.
Que és com el retorn d'ella, sí, de com s'ho farà per tornar viva després d'aquest accident. I la gran part de la sèrie és quan ella torna i comencen a passar cosetes que sorprenen, diguéssim. Ella no recorda moltes coses, nota que tot ha canviat, i a ella tampoc la reconeixen. No reconeix la seva filla, no recorda certes coses, i comença una trama d'aquestes, podríem dir-li, de conspiranoia, de que hi ha algú darrere que no sabem ben bé què és i qui està implicat i què és real, què no és real. I barreja una mica això, aquesta, diguéssim, acció de l'espai amb el tema misteri de saber què ha passat realment mm-hmm, en aquest accident.
Si sou d'aquells que us pertorben aquestes coses, no us deixen dormir, jo només veient el tràiler ja m'he posat nervioseta.
És d'aquestes.
És a dir, l'aparten de la llista. Ara, si són dels que els agrada i que els agrada aquest món de l'espai i tot plegat, doncs segur que els agrada. Vinga, ens anem cap a...
Bueno, perdó, sempre amb la factura d'Apple, que sí, és extraordinària. Vull dir, serà bona o dolenta la sèrie, però diners se'n gasten i llueixen a la pantalla. I a part de la Nomi, doncs hi ha el Jonathan Banks, que és el pel seriòfils, és el mític Mike de Breaking Bad i Better Call Saul, que és una mica li dona la contrapartida en aquesta sèrie.
Vinga, ens anem cap a Disney Plus.
Hear me, my son. I alone will tell you the truth. Death is the only punishment here.
I have not told you my family name, but it is well known in Japan. Many years ago, a great injustice stole everything from me. I have learned one truth.
Shogun, i aquesta, o Shogun, com ho haig de dir això?
Shogun.
Shogun, Shogun, eh? Ah, Shogun.
Shogun.
Arts marcials, una estètica... arts marcials, jo, perquè pel que he vist ara el trailer, però una estètica així molt de samurai, no sé què, super treballada, no? D'entrada, el trailer ja t'atrapa, eh?
És una sèrie que té com molts nivells. De fet, s'ha convertit en una de les estrenes de la temporada. En general, està considerada com la gran sèrie, com a mínim, d'aquest primer semestre. I també ha vingut una mica per sorpresa, perquè ningú no s'esperava massa, uh-huh, això. Està basada en un llibre, els més vells, com jo recordarem, que hi havia una altra versió, hi havia una altra sèrie que adaptava aquest llibre, que estava protagonitzada per Richard Chamberlain, jo era petit, però que en el seu moment ja va ser un èxit internacional i explica la història d'un mariner anglès que arriba al segle XVI al Japó, quan els occidentals pràcticament...
No havien trepitjat allò.
No havien trepitjat, i de fet els que trepitjaven doncs se'ls carregaven, i com aquest occidental entra en relació amb el món del Japó i sobretot amb un samurai, no? Amb un senyor feudal japonès, en un període com molt políticament molt inestable del Japó, on molts senyors feudals es disputen el diguéssim, la posició de shogun, que és com una mica seria com
el poder, no?
Exacte, el regent. Mm-hmm. No hi ha el rei, doncs el que mana realment a tot el Japó seria el shogun. I llavors, doncs la sèrie està molt bé perquè explora, tenim la part com molt de diríem, tipus Joc de Trons, d'intrigues polítiques, clar, ell aterra en un món que no coneix per res, amb molts no? Moltes personalitats enfrontades, ell no sap res de què va res, i després tenim una història que es comença a apuntar amorosa amb una dama japonesa que és cristiana i que li fa com una mica d'intèrpret perquè és la que domina l'idioma, i després pues, hi ha aquest, no? Aquest confrontament entre el que ell ha viscut, la seva cultura, i la cultura japonesa, que pot ser com molt zen, no? té totes aquestes coses de cuidar el detall, però a la vegada també pot ser molt brutal, no?
De fet, és com probablement un dels grans atractius, no?, de totes aquestes sèries d'èpica asiàtica, no?, que hi ha aquesta cosa com gairebé antagònica, d'aquesta calma o aquest ritme lent, però de sobte ve aquí un moviment d'aquests de com es diuen les... Ara em surt la paraula, la eina amb la que...
Amb la katana.
Amb la katana, exactament. Una katana d'aquestes i surt sang a dojo, no? És a dir, aquesta contraposició, no?, d'aquesta èpica asiàtica, no sé si dir-li èpica, però té una mica aquesta imatge un tant èpic, no?
Sí, sí, sí. I a part té molta gràcia perquè, a més, tot el que serien els diàlegs dels personatges japonesos no estan doblats. Vull dir, no estan doblats ni a l'anglès ni al castellà.
Estan en japonès.
L'has de sentir en japonès. Llavors, això ajuda molt perquè... diguéssim, t'ajuda a introduir-te, no?, en aquest món on tu ets l'ull, és l'occidental, que entra en un món que no entén res, s'ha de començar a expressar, hi ha tota aquesta subtilesa de l'idioma japonès, que es diu molt poc, però a la vegada es vol dir molt, i sobretot això, no?, el contrast entre el que a ell li sembla normal i el que és normal al Japó, i aquesta brutalitat soterrada sota aquesta elegància, sota aquest honor que es troba el personatge del mariner, que a part és un mariner que mal parlat, impacient, té molts defectes, i ell també comença a aprendre coses, no?, de la manera, de la filosofia amb la que ells es prenen la vida.
Una mica contraposició, no?, d'aquest Orient-Occident, no?,
totalment.
I d'aquestes aquestes filosofies de vida diferents, no? Doncs prenguin nota, Shogun a Disney.
A Disney, i a part de ser això, una sèrie com té com temes d'aventures, és molt entretinguda, té un tema visual que està realment, que crec que és un dels grans encerts, que és cuidadíssim. I per transmetre tota aquesta estètica, no?, japonesa, que amb què al mínim dius moltes coses, doncs realment és una sèrie molt bonica de veure. Hi ha moments que t'atrapen només a nivell visual.
La part visual, no?
Exacte, sense ser grans escenes superespectaculars, el mimo amb el que està rodada doncs fa que a vegades et quedis només dient, mira, que bonic és això, i ho estic veient perquè són imatges boniques, no?
Que és molt oriental, això.
Exacte.
No? Que és un concepte molt oriental, això.
Exacte, doncs aquest mimo pel detall el té aquesta sèrie. Llavors jo crec que s'ha convertit en el gran fenomen del primer semestre de l'any, i realment molt recomanable. Està a Disney, encara s'està emetent, cada dimarts estrena un nou capítol.
D'acord, és a dir, no es pot veure sencera,
No es pot veure sencera, ja crec que 6-7 episodis i són 10.
I davant d'aquest èxit han dit ja si hi haurà segona
temporada? No, ja han dit que volen acabar com acaba el llibre, vull dir, no
per
volen
tant.
Seguir, és una minissèrie en aquest sentit, una temporada, 10 capítols i teòricament la història acaba.
Està bé això també, saps?
Està
que
bé.
La comences i que l'acabes,
exacte.
No has estat allà eternament...
S'agraeix,
no has estat eternament enganxat. Vinga, ens anem cap a una altra, en aquest cas espanyola, Nos vemos en otra vida.
Es usted Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad?
Sí.
Pido respeto a las víctimas.
Confío en la justicia, así que bueno, pues que se tomen las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
No quiero justificar nada, pero habría que ver de dónde veníamos, ¿no? Tu mundo es lo que conoces, ¿sabes?
Mira, yo lo que te recomiendo es que lo muevas por ahí.
¿Qué te lo ha dado Emilio, no?
Por si acaso.
Emilio hacía lo que le salía de los cojones, hasta que pasó lo que pasó.
A los terroristas les vino Dios a ver cuando Emilio se cruzó en su camino. Yo tengo explosivos.
Dice tu cuñado que tienes...
Basada en la novel·la del periodista Manuel Javois, que d'alguna manera és una novel·la on te dona testimoni, o, entrevista, de fet, és una novel·la on dona testimoni amb la primera persona que va ser condemnada amb l'atemptat dels 11M, que és aquell noi jove, de fet era menor d'edat, no? I ella va aconseguir entrevistar-lo, la novel·la ja va tenir el seu que en el moment, i ara... N'han fet una sèrie d'això.
N'han fet una sèrie i n'han fet una molt bona sèrie. Estem dient ja gran sèrie, vull dir, està sent un mes molt productiu en quant a sèries de qualitat, i aquesta, si no serà la millor sèrie espanyola de l'any, s'haurà d'estar una
apunta,
molt
no?
bona
apunta
perquè
maneres.
Sigui millor. Darrere hi ha els germans Cabezudo, que per qui no els coneguin són els creadors de Crematorio, que va ser potser una mica l'origen d'aquesta nova fornada de sèries com més adultes, més serioses, més cuidades, no? Va obrir una mica aquest univers. Crematorio, recordem que no la conegui, retractava una mica aquesta època dels 60, 70, 80, 90 a la costa mediterrània,
sí.
No? Tot aquest... com les terres es van vendre, es van construir pisos, corrupció...
El boom aquell immobiliari... De... Sí, sí.
Gent que es va fer molt rica a costa dels altres... Vull dir, tot aquest món el retratava molt bé i ara tornen a retratar molt bé aquest atemptat, que realment molta gent no en sap massa coses, o hi ha moltes coses... No? Que,
estem parlant d'atemptat de l'11M a Madrid, a Atocha,
que
el 2004.
Poc, no? Fa 20 anys.
20 anys, va ser el 2004. El 2004, l'11M a Atocha, van morir 191 persones, 1.800 ferits, vaja, un horror.
Sí, crec que és l'atemptat terrorista més...
Islàmic, sí, amb més
víctimes
continent
europeu.
En continent europeu, que ja saben que després va haver tota aquella història política, d'on l'atribuïen l'atribuïen a unes altres persones, en fi, és igual. En qualsevol cas, n'han fet aquesta sèrie Els Hermanos Cabezudos, basada
amb el llibre de
Javois,
i de fet agafen, com tu dius, el protagonista és aquest noi adolescent, una mica el que en aquella època se li deia un nini, no?
Sí, tal qual.
No? Que trepitxea...
Un delinqüent de barri.
Exacte.
Un delinqüent de barri.
Que es busca la vida com pot, moltes vegades fora de la llei, i com... per decisions que a vegades et semblen com, fins i tot, que dius, com va ser possible això, acaba doncs implicat en la venda de tots aquests, dels explosius amb els quals el grup posaria les bombes a Atocha.
Exacte.
Hi ha també el personatge, un dels personatges també històrics més, no sé si dir foscos o inquietants dels darrers anys, és l'Antonio Trasorras, que és el que al final que aconsegueix els explosius i els ven, era un narcotraficant, és tota aquella trama asturiana, no?, que li deien, i aquest personatge l'interpreta, és sensacional només veure la interpretació que fa el català, el Pol López, és l'actor principal de Suro, que fa, diguéssim, un dels papers de l'any, sense cap mena de dubte, donant vida a aquest personatge...
Aquest narcotraficant, que una mica és amb el que va enredar d'alguna manera aquest jove delinqüent, que va acabar on va acabar, no sé, gairebé fruit de la casualitat o de la vida, en fi, és a dir, parla una mica de... En Javois sempre parla de la banalitat del mal, de la banalitat de lo quotidià, de com pot arribar de vegades al món a posar-te a aquesta tessitura, i és interessant, i no sé si la sèrie, perquè jo el llibre no l'he llegit sencer, però sí que he llegit... capítols, i com que Javois és un periodista que segueixo, no sé si la sèrie també, és a dir, s'adapta bé a la novel·la de Javois en el sentit que ell simplement en fa testimoni, és a dir, no documenta, no estàs veient, en el llibre no està
totalment
documentant el que ha passat.
No, totalment, i de fet fins i tot a vegades hi ha un aire, hi ha un capítol que és bàsicament el judici, i amb declaracions com molt no és re Hollywood, no?
Sí.
Són com van deixant anar frases que es van dir als judicis i impacta per lo verosímil que resulta tot. I de fet Javois és un dels personatges, hi ha una espècie de joc meta, no surt ell, però surt el personatge que interpreta ell entrevistant
Gabriel Montoya, que és el protagonista, no? D'alguna manera.
Exacte, llavors per la gent que vulgui descobrir una mica tot, com va ser possible possible això, fins i tot, és que hi ha moments que com són molt cutres, vull dir que és tot com molt que dius, no, com pot ser, no? I com al final tot això acaba amb el que va acabar és
sí,
realment
sorprenent. Sí. És que ho van vendre per haixís, eh? És a dir, tot aquí, aquells explosius que van acabar amb el que van acabar i aquí entenc que ja també es manté el respecte cap a les víctimes.
Totalment.
En tot cas, eh? Però que tot això es va vendre per haixís, és a dir, que és que d'aquestes coses que no pots gairebé, costa de creure, eh? Que...
Sí, 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 és com aquest narco, no?, que sí. Comença a trapear,
sí, sí,
i a canvi de haixís, doncs, entrega uns explosius que, bueno...
Que acabaran sent el que acaben matant tota aquesta gent. Per cert, que aquest senyor ara està tornant a ser notícia perquè ha demanat
l'eutanàsia. No?
És un home amb la condemna, crec, més gran de l'estat espanyol, no?, més de 34.000 anys que li han caigut, òbviament, amb raó per tot el que al final va representar, eh? I ara està, doncs, això en debat, perquè ha demanat l'eutanàsia perquè té una esquizofrènia, no sé quina malaltia de salut mental té, que diu que no es pot estar atès i ha demanat això.
És que és un personatge com molt fascinant perquè realment té com moltes arestes i és un personatge que realment no amb un carisma també que no t'explica, bueno, d'alguna manera t'expliques com va aconseguir tot el que va aconseguir. I el Pol López realment, només per la seva interpretació, val la pena veure aquesta
sèrie. On la veiem, aquesta? Nos vemos en otra vida?
Aquesta sèrie està a Movistar.
A Movistar. Mm-hmm. Doncs vinga, prenguin nota. Nos vemos en otra vida. Canviem, ens anem cap a Filmin.
¿Quieres que te quite la ropa?
No, gracias.
¿Quieres que yo me quite la ropa?
No, gracias. Mamá, ¿puedes recogerme? Tengo sentimientos fuertes.
Solo pude tener una hija en crisis a la vez. ¿Me oyes?
¡Puto cobarde!
Si no te ligas a esa chica, te pasarás el resto de tu vida en esperar la muerte para tener otra oportunidad en la otra vida.
¡Serás una madre increíble!
No mostramos el miedo a estas mujeres, ni a Zen, ni a Josie, ni a...
Fiu de rates, eh? Nos vemos en otra vida.
Disney.
Hasta Disney, Camille.
Ah, Disney, sí, sí, sí.
Això, a Disney. I això, el que escoltaven ara era Such Brave Girls, a Filmin.
Exacte, Filmin, que té aquest segell, no?, de diguéssim, de garantia de qualitat, de sèries que surten una mica del circuit més mainstream, no ens
sí.
imaginem Shogun estrenat a Filmin, però que tenen molt bon ull...
Els erudits de les sèries tenen Filmin.
Exacte,
a casa.
No?
Els que no tenim Disney, Netflix...
Els gafapastes, no?
Exacte.
Però sí que és cert que tenen molt bon ull per detectar sèries... també moltes sèries europees, no només nord-americanes, europees, israelianes, o en aquest cas britàniques... que realment són molt bones sèries que passen una mica sota el radar, no? I aquesta Such Brave Girls és una mica... darrere hi ha la productora A24, que per qui no ho conegui, els més gafapastes segur que ho coneixen, és com la productora de moda, no només de sèries, sinó de pel·lícules als Estats Units, i que sempre li donen un punt, no?, que va més enllà del que poden fer una pel·li de terror, però... que li donen una volteta que la fan com, diguéssim, una mica més arty, per entendre'ns.
Uh-huh.
I, bueno, aquesta és una història, és una comèdia d'una família disfuncional, amb una mare separada, amb dues filles, i com unes filles que cadascuna també té per una sèrie
sencera.
Les filles
joves, sí, adolescents en plena descoberta de la seva sexualitat, no?
Exacte, que a més les actrius que les interpreten són germanes a la vida real, han aportat molt de la seva experiència, és una sèrie que va sorgir la idea pandèmia, de tot aquest tancament de la família en una casa... I bueno, és una sèrie que arrasa amb tot, vull dir, amb el tema de salut mental, ara tant de moda, fot molta canya, amb el tema de la teràpia, la sexualitat, el descobriment d'altres sexualitats, uh-huh. I uns personatges realment femenins meravellosos i fascinants, a més dirigits per una...
Sí, sí, i molt atípics i molt fora de lo convencional, eh?
Sí.
Que això també s'agraeix bastant, no? Quan hi ha uns personatges femenins que surten una mica d'aquesta cosa tan convencional que de vegades recauen els personatges femenins d'aquestes sèries on són protagonistes. Sense voler ser classista, és una mica com comèdia intel·ligent, és a dir, comèdia d'aquella de... no fàcil, és a dir, no és del cacaculo pedopis, això, eh?
No, és comèdia intel·ligent, però alhora és com molt... també té un punt molt gamberro,
sí.
I s'agraeix precisament això, que sigui una comèdia femenina. Em recordo una mica en aquest sentit a Derry Girls. Molta gent l'ha comparat amb Girls, no? Mm. O amb Fleabag, perquè té aquest punt, Però també hi ha el Derry Girls, que són aquestes noies, no?, irlandeses que, bueno, políticament incorrectes, que arrasen amb tot i que són, bueno, que, no? Que,
sí,
que i... no és el típic que t'esperes veure, que sí, et deixarà tranquil, no? Sinó
gens
que...
estereotipat.
No.
Sí, no són personatges gens estereotipats.
Absolutament.
Amb la qual fa que, doncs, moltes vegades t'hi sentis representat, no? Perquè quan les coses no estan estereotipades, moltes vegades s'apropen molt més al públic. Això, en aquesta feina que té Fulmin, com deia en Camilo, de rescatar ser que entenc que deuen tenir molta feina, que passen de llarg perquè hi ha tal nivell de producció,
clar,
que clar, tenim... hi ha moltíssimes que queden gairebé l'oblit.
Exacte, i totes les grans cadenes de streaming, doncs, clar, tiren cap a productes nord-americans, britànics, hi ha una gran, no?, superioritat de noms, de títols d'aquestes zones, i Filmin sí que és això, té molt bon radar per detectar coses que funcionen i que ens surten una mica del cliché i ens aporten altres visions del món.
Els que no tenim Filmin no la podrem veure, però no. Un altre avantatge que li veig d'entrada és que són 25 minuts per capítol, que això també trobo que de vegades s'agraeix, perquè de vegades dius, mira, ara tinc un ratet i voldria veure una sèrie, però si haig de destinar aquí una hora i quart, doncs igual no en tinc ganes.
No, no, són 6 minuts. Episodis a més, 25 minuts, és un pim-pam, es pot agafar Filmin un dia o per un mes i ja l'has vist en un dia. I realment molt recomanable per qui vulgui passar una bona estona i alhora un sentit de l'humor, doncs, una mica diferent, que no cau amb el tòpic i amb el cliché.
Mm-hmm. Saps Brave Girls, perdó. Vinga, ens anem cap a Netflix. El problema de los tres cuerpos.
Ya han muerto unos 30 científicos en un par de meses. Dios santo, otra cuenta atrás.
¿Ha visto a alguien más? ¿Qué les pasó?
Aquesta està, diguem, la veuen ara l'anunci i els hi apareixerà a la que obrin la... Això és Netflix?
És Netflix,
Netflix,
sí.
Oi? Obren Netflix i apareix de les primeres, és allò, aquella cosa que posen les més vistes ara en aquests moments, perquè dius, quan no saps què veure i vas allà, està, el problema dels tres cuerpos. I què?
Doncs parlàvem abans de Shogun, no?, que ha estat una de les grans,
sí,
sorpreses, però que venia una mica sense esperar-s'ho, no?, allò que els anglesos diuen underdog, no?, que ningú s'ho espera i de sobte dius, uau, vaya serión. I en canvi aquesta, potser el hàndicap que té és al revés, que ve amb una anticipació tan gran que quan la veus dius, bueno, està
massa
bé.
Massa expectativa, potser,
exacte,
no?
I l'expectativa, al final, és el que fa...
Sí, és perillosa,
exacte,
sí.
Exacte, i modifica, no?, el teu judici, les expectatives que tenies prèvies. És una superproducció de Netflix, no? Van contractar, de fet, els creadors de Joc de Trons, el Weiss i Benioff, perquè s'inspiressin en un best-seller xinès que, diguéssim, explora amb bueno, una sèrie de científics que comencen a aparèixer morts al llarg de tot el planeta i, doncs, és qüestió de saber una mica què ha passat i què hi ha darrere d'això. És una sèrie de ciència-ficció on la ciència és molt present, de fet. No és aquestes sèries de ciència-ficció on, bueno, passen coses que totalment inverossímils o que dius, bueno, això t'ho has fet a la patilla, sinó que hi ha com una base científica, sobretot a la novel·la està molt recalcat, hi ha com tota una base científica molt sòlida al darrere.
D'acord.
I aquesta sèrie, diguéssim, explora tot aquest món amb un repartiment internacional. De fet, ja s'ha fet, a més, ha coincidit que s'ha fet, clar, aquest és un llibre molt popular, sobretot a la Xina, però no només, i s'ha fet una sèrie, és curiós perquè s'ha estrenat una sèrie a Xina, la mateixa sèrie inspirada amb el mateix llibre. Llavors hi ha dues sèries en paral·lel, una que només veuen allà a Xina i aquesta que veuen a Netflix, que teòricament no es pot veure a la Xina, però que pels VPNs aquests que tu pots amagar d'on, sí, d'on et connectes, doncs es veu que molts xinesos l'han vist i l'han criticat
rotundament, no?
Per la visió, perquè diguéssim que la fan com més occidentalitzant, comença només la sèrie amb un període de la revolució cultural xinesa on no deixa massa ben parat el règim i s'ha destapat com una onada nacionalista a la Xina defensant com que la seva versió és
la bona,
és
no?
La bona i és la que realment és més fidel a la novel·la del Liu Cixin.
Uh-huh. En tot cas, si tenen curiositat, El problema de los tres cuerpos a Netflix. I seguim a Netflix, ens anem cap a Ripley.
May I ask you to describe Thomas Ripley?
Thank you.
line of work are you in, Tom?
Accounting.
You're a very hard man to find.
He came to Italy, moved into Dickie's house.
He said Ripley, així, en plan, Ripley, perdó, Ripley. Que clar, jo de seguida m'ha vingut el talento de Mr. Ripley, no? amb el Matt Damon, aquella pel·li meravellosa, i una mica és el mateix, eh? O sigui, té molt a veure això, eh?
De fet, és una adaptació, una nova adaptació d'aquesta novel·la de Patricia Highsmith, sí. El talento de Mr. Ripley. Ripley, en realitat, és el protagonista de moltes de les novel·les de Highsmith.
Sí.
I és aquest personatge com molt misteriós, arribista, que no, es fa passar per persones que no són, un tio molt inquietant, però que al final d'alguna manera sempre s'acaba... Molt seductor, clar. Pensem, al cinema, per exemple, ha estat Alain Delon, a Pleno Sol, era el Ripley, el Matt Damon, amb el Jude Law a la pel·lícula de...
I amb la Gwyneth Paltrow,
la Gwyneth Paltrow, exactament. Uh-huh. I en aquest cas és l'Adam Scott, que és aquest nou home de moda al cine i a la televisió. Recordem, per qui no li posi cara, és el mossèn, no? El hot priest de Fleabag, o en Moriarty, de Sherlock Holmes, aquest personatge tan inquietant. I és veritat que Scott té aquest punt, no? de persona com molt misteriosa, molt atractiva, i que saps que hi ha, per sota hi ha un punt fosc, però que no ets capaç de desxifrar, i és com idoni, no? Pel personatge aquest de Ripley. La Dakota Fanning, que és l'actriu, fa el paper una mica que feia la Gwyneth Paltrow a la ficció, i el Johnny Flynn fa el del Jude Law, i la trama és la mateixa. Envien a Ripley un milionari nord-americà que vagi pel seu fill, que viu a Itàlia, la Dolce Vita, li diu que l'obligui a tornar, i d'alguna manera ell, quan entra en aquest món...
Clar, és que si entres a la Dolce Vita, clar, t'atrapa, no?
Visquent a Itàlia, amb molts diners, nord-americans, aquesta vida de luxe, ell va fent un paper, va fent sempre un personatge, i a la que es va acostumant i allò igual s'acaba, doncs comença a prendre decisions per evitar que això passi, i llavors la sèrie va allà en una altra direcció. Uh-huh. És una sèrie, a més, que és curiós perquè està tota rodada amb blanc i negre.
I això l'afavoreix, què creus?
Sí, té com aquest aire, no?
Estèticament encaixa, no?
Exacte, i de cinema negre dels 50, i a més, clar, està ambientada en aquesta època, i li dona aquest punt... Sí, és sorprenent, perquè normalment és un recurs que, diguéssim, és per certs moments, no? Mm-hmm. És estrany veure tota la sèrie en blanc i negre, però diguéssim que han fet d'això una mica la seva marca, i funciona, i sobretot veient l'Adam Scott, que és un actor que em sembla sensacional, m'encanta. I només per veure-la actuar i fent aquest paper de Ripley, d'aquest personatge superinquietant,
i el personatge de la Hismic ja és brutal, no? Si a sobre, doncs, això està ben interpretat i està ben ambientat, que és el que sembla, no? I
que
està tot molt ben ambientat, doncs,
i a més està bé veure Itàlia des d'aquest punt de vista, no? més impressionista, no? Amb aquests colors i amb aquest italià de les colorinxes, sí. I les músiques i tal, sinó aquest punt més inquietant, doncs és interessant.
Sí, sí, i atrapador, eh? Jo crec que atrapa, eh? Com si més no, el trailer ja t'enganxa. Això, Ripley a Netflix. I vinga, acabem amb algunes noticietes, no? del món de les sèries. La primera és la dels preus, dels streaming, que ja ho hauran notat vostès a la butxaca, eh? Que estan pujant fins al punt que faran perillar la secció, perquè això serà insostenible, Camilo.
Sí, sí, no sé com ho faré per anar seguint l'actualitat, perquè és una cosa que ja hem parlat sovint, no? De les guerres, el streaming wars que li diuen als Estats Units, com s'han anat consolidant moltes plataformes, cada vegada n'hi ha més, com totes comencen, doncs, cobrant-te molt poc, enganxant-te molt, i ara, clar, s'han adonat que per produir tot el que estan produint, els diners que s'estan gastant, i que després, a més, moltes vegades no es rendibilitzen perquè estrenen, i de seguida, al cap d'una setmana, ja tothom s'ha oblidat d'aquesta sèrie, doncs primer van començar amb les comptes, no?, compartides, a començar a eliminar això, després posar publicitat, apostar més pels directes, vull dir, s'està convertint en la tele tradicional.
Sí, 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 absolutament.
I ara passen a sortir l'altre dia un article on comentaven aquesta pujada que un no és conscient, però no sé, Disney en 2 anys o 3 anys ha passat de 70 euros, que et costava l'any, a 120 euros que val ara. I si tu vols continuar com ho tenies una mica, et treuen coses, vull dir, el 4K o els dos dispositius ja només és possible si pagues
més diners. La versió cara, diguéssim. Ah,
exacte, Netflix dels 12, o sigui, sempre és 11,99, però bueno, dels 12 euros, dels 18, HBO és la que menys ha pujat, però ja arriba Max, que és aquesta, han tret la marca HBO, sí. Arriba Max, i quan arribi Max, doncs també hi haurà un rentat de cara,
i aprofitaran... de tarifes.
Exacte. Amb això estan pujant un altre cop les dades de pirateria, perquè, clar, la gent pues, no vol pagar tot això, perquè al final si has de tenir totes aquestes plataformes, doncs molts diners al mes.
Molts diners per veure
i a més, si no pots
la
compartir,
televisió.
Exacte, per veure la tele. Perquè moltes,
és per veure la tele, perquè la gent ha deixat de consumir la tele a l'ús, com fèiem nosaltres quan érem de petits, i ara el que fa és veure això, el consum de la,
sí, però fa gràcia que van començar amb algú molt trencador, sí. No? De veure sèries, les estrenem totes seguides, tal, i ara estan adonant que el que funciona és el que estava fent la tele, que és estar anar un per setmana...
Publicitat!
Vull dir, vale, hem inventat la roda, no, estem acabant. En... Si la tele era així, per alguna cosa seria, no? Però ara amb la tecnologia, doncs...
Pues, sí, sí. Ens
va
miren,
més enllà.
Ens ho miren de camuflar, però és això, la sensació que fa és que tornem a una manera de consum que ja coneixíem. I vinga, notícies de sèries en concret, eh?
De sèries en concret, bueno, ja hem comentat una mica Los Tres Cuerpos, ara hi ha com aquest debat sobre si cancelen o no cancelen... Imagina que estan parlant de que potser cancelen una sèrie que l'han vist, que ha tingut 15 milions de visualitzacions a la primera setmana. És un altre cop el tema de les expectatives, no? Què esperaven aconseguir, què estan aconseguint. Mm-hmm. Una sèrie que és de les més vistes del món, potser hi ha rumors de que no segueixen nova temporada, o sigui que a la gent que no l'hagi vist, que esperi una mica que li confirmin que hi haurà segona, perquè
si no, ja
més val, no hi entris. I una que renova, i parlàvem de teletradicional, és Anatomia de Grey, no? Que vull dir, ja han renovat per la 21a temporada.
Molt fan d'Anatomia de Grey.
Però clar, és que Anatomia de Grey va començar quan no hi havia streamings.
Exacte.
I era potser de les sèries més populars, sí. No? del món, i ha vist tot aquest canvi i ella ha seguit RQR, doncs,
i és una
renovant.
Sèrie que ha envellit, jo trobo que molt bé.
Jo és que li vaig perdre la pista, o sigui, no sé, et sabria dir.
Jo no he vist les 20 temporades, eh? Però jo trobo que ha envellit molt bé perquè encara he vist alguna vegada i, a més, és un fet molt curiós. L'altre dia em va semblar curiós, sentia unes noies jovenetes, estic dient 16 anys, que parlaven d'Anatomia de Grey i vaig pensar, estan veient Anatomia de Grey? I dic, ostres, que fort, dic, si això ho veia jo a la seva edat gairebé.
Doncs pues és un mèrit seguir connectant amb la gent jove 20 anys després, i a més és aquesta sèrie que quan s'acabi la posaran tot a Netflix, i com ha passat amb Suits o aquestes sèries, diguéssim, procedimentals,
sí.
No? De que és un capítol i
cada capítol passa una cosa, exacte. I s'acaba, sí.
No cal que segueixis una trama molt profunda, i aquestes són de les... se n'ha donat també, com perquè parlàvem abans, de que això és el que més s'acaba veient a Netflix, i és molt curiós que sèries clàssiques com Anatomia, Suits, o ara que estrenen White Collar, que és una altra d'aquestes sèries procedimentals, quan les posen en una plataforma de streaming, són el que més funciona.
Funcionen molt bé. I, darrera notícia, part de Beer.
De Beer, que jo sóc molt fan de la sèrie, doncs estan fent una cosa bastant inusual, que és rodar la tercera i la quarta temporada
alhora.
Alhora, que és una cosa que és molt estrany. Crec que Atlanta ho van fer, però per tancar la sèrie i per un tema de pandèmia i tal. Però estan rodant aquesta tercera i quarta. Explicacions que potser s'acaba la sèrie, no? Uh-huh. I que potser no passi com a Eufòria. Què ho dic, això? Els actors principals de The Bear, doncs, quan va començar la sèrie, doncs, eren actors no tan coneguts. Amb la sèrie ara són celebrities. De fet, el protagonista, no? És el nòvio
de la Rosalía.
Ara ha protagonitzat la campanya aquesta de Calvin Klein. Vull dir, han adquirit un caché que farà impossible...
Sí, continua Eufòria pel caché que ha agafat, per exemple, la Zendaya, no? Que la Zendaya,
exacte,
ara és una star.
Eufòria, ho comparàvem amb Eufòria per això, perquè ara han vist que han tornat a cancel·lar la nova sèrie, no se sap quan es rodarà. Per què? Perquè els protagonistes, la Zendaya, la Sydney Sweeney, que és ara la noia de moda a Hollywood, doncs tenen tanta feina i tant caché que resulta que és impossible posar-los d'acord per fer la sèrie. I ja de ver, jo crec que han dit, abans que ens passi això...
Anem a fer-ho ja.
Vinga, ràpid, rodem tot seguit i així ja tenim 3 i 4 temporades.
Per tant, els fans tindran tercera i quarta temporada. Camilo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Plaer.